Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís amb el Roger Benet a les vies de so. Arrenquem avui un dia diferent del que normalment acostumem a explicar-vos després de la primera victòria de tota la història del Centre d'Esport Sabadell contra la Unió Esportiva Cornellà, de la primera victòria fora de casa de l'equip d'Antonio Hidalgo aquesta temporada. Un Sabadell, això sí, que tampoc és que hagi canviat massa la seva situació a la taula. Continua 15è. Continua empatat amb la part baixa de la classificació, amb el descens, això sí, fora d'ell, havent obert ja escletxa amb la part baixa i, pels que sigueu més optimistes, a 7 puntets de la part alta de la classificació, encara que pugui sonar realment molt estrany a aquestes alçades de pel·lícula. Més estrany sonava guanyar Cornellà i ahir va succeir. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri.
Tampoc és per fer volar coloms ni per llançar allò més del compte l'eufòria, però en tot cas ahir el Sabadell va fer el que no havia fet mai i ho va fer segurament sent allò fidel a l'estil del Cornellà, precisament, no? Amb un intercanvi de papers o, com a mínim, mostrant la seva part més pragmàtica, més pràctica, deixant per un altre dia allò de jugar per baix, etc. I, clar, amb un gol tan matiner com el de César Morgado, el definitiu 0-1, quan encara no havíem arribat al 3 de la primera meitat, doncs això suposo que afavoreix més encara aquest plantejament.
Sí, segurament va ser, si no la clau absoluta, sí, una part molt important. Deia Luis Aragonés que a Ipurua no es podia anar a jugar com l'Eibar, perquè l'Eibar era el millor jugant a ser l'Eibar. La certa és que el Sabadell...
On ho vas veure, això?
Va anar a Cornellà i va fer de Cornellà i li va sortir bé la jugada de plantejar els partits com els sol plantejar el conjunt del Baix Llobregat a casa seva. Com diem, molt ajudat, Adri, no podem obviar, pel fet d'avançar-te en el marcador tan d'hora, de manera tan sorprenent fins i tot quan tot just acabaven de situar-se els jugadors en el terreny de joc, i després sí, sabent tirar d'experiència, d'intensitat, que serà una de les paraules que més vam sentir en el postpartit i més sentirem avui a l'Hotel Suís, juntament amb concentració. Podrien ser els dos conceptes en els quals va basar el conjunt d'Antonio Hidalgo les claus, la part decisiva per poder tirar endavant aquest partit i, com dius, fer història al final d'aconseguir, d'haver trencat la malastrugança que acompanyava el Sabadell sempre que s'havia enfrontat fins ahir en 9 ocasions, ara ja en portem 10, doncs aquest conjunt de la Unió Esportiva Cornellà.
A la desena s'ha trencat aquest malastruc amb el conjunt verd, l'equip del Baix Llobregat. Hem tingut un últim mes de turbulències al centre d'esports, però et pares a pensar, ja amb la victòria d'ahir queda encara molta feina per fer, però una mica més arregladet sí que està el panorama, perquè són 7 punts dels últims 12.
Més tranquil. No sé si més arreglat, però segur que més tranquil, perquè al final, el que sempre diem en aquests casos, les victòries el que ajuden és a calmar els ànims i a tranquil·litzar una miqueta tot l'escenari que, com dius, era un panorama convuls, el que hem vist al llarg, pràcticament diria des que va començar la temporada, però de manera molt accentuada, estic d'acord amb tu, des de fa 2-3 setmanes, des de poc abans d'anar a Palma a Mallorca, després de la derrota a l'Estadi Balear, tot el que vam viure, malauradament, després de l'empat d'ara fa una setmaneta contra UCAM Murcia aquí a casa, i, com diem, aquesta tranquil·litat, no sé fins quan, esperem que sigui definitiva, però al cap i a la fi, tranquil·litat, després d'haver sumat ahir la segona victòria de la temporada.
Arribava el Sabadell aquesta jornada fora del descens per l'empat contra l'UCAM, però començava el partit dins d'aquesta zona vermella de la classificació per la victòria del San Fernando, del proper rival, a l'estadi Iberoamericano a casa contra el Nàstic de Tarragona per 2-0. Per tant, el panorama tampoc és que canviï massa a la classificació, més enllà d'aixugar part del dèficit que hi havia de l'escletxa que ja s'havia obert entre el vagó de cua i la zona mitjana de la classificació, però en tot cas, segurament el de menys és la classificació a hores d'ara, però sí que era, per tot el que estaves comentant ara, una victòria realment important i, evidentment, s'hi va referir això al mateix entrenador.
Sí, comencem a sentir protagonistes perquè, com dius, el Sabadell haurà de saber conviure també, o tots plegats haurem de saber conviure les properes setmanes amb aquesta sensació de que sembli que avances poc, no? Que vas, tot i que vagin bé les coses, que tant de bo vagin bé, haurem de saber conviure amb tampoc fer salts massa espectaculars, perquè, com diem, encara hi ha, encara que són hi ha poc, 7 punts, hi ha molts equips pel mig en aquesta taula classificatòria. Anem amb els protagonistes, vinga, va. I el primer, evidentment, Antonio Hidalgo, posant en valor, així d'entrada, el partit de l'equip, la importància en si mateixa de la victòria i, sobretot, parlant d'aquests aspectes que et deia ara fa un moment, intensitat i, bàsicament, concentració com a claus a l'hora de parlar dels 3 punts aconseguits ahir al nou municipal de Cornellà.
El que han fet millor és la concentració que han tingut en tot moment. És molt important per nosaltres, evidentment, guanyar, però de la manera que ha sigut hem fet gol molt d'hora. Tens 90 minuts en un camp que, ostres, que pateixes qualsevol moment. Aquesta concentració ens dona aquesta victòria i pel futur, perquè ells s'han de donar compte que, sobretot la pilota aturada, que és el que veníem patint més i pràcticament no havíem patit fins al dia del Baleares, que en aquesta concentració està moltes victòries, no?
Concentració a les dues àrees, en aquestes accions, en unes per saber-les executar ahir en un servei de banda, ben treballat fins al final, i després, doncs, amb aquest empuje, si em permets l'expressió, del Cornellà a base de pilotades i a base d'accions d'estratègia, que realment és on posava la por al cos el conjunt ara entrenat per Raül Casany. S'ha de seguir a partir d'ara en aquesta línia? Sí, s'ha de seguir a partir d'ara en aquesta línia de concentració, d'intensitat, d'anar-hi fins al final. El que vam trobar a faltar, bàsicament, Adri, els primers 45 minuts d'ara fa dues setmanes a l'estadi Balear. I afegint-hi una cosa que ahir el Sabell també es va trobar. Aquest puntet de fortuna, de sort, que també és clau en el món del futbol, quan més la vas necessitar. I posava Antonio Hidalgo com a exemple, una jugada tal com aquesta.
Ells ho sabien, que aquí és un camp que has d'estar concentrat sempre. Això ara ho hem de passar a tots els partits, en qualsevol situació. Avui defenses tot molt bé, però hi ha una rematada a la xarxa que li dona, em sembla, un rebot. I hi ha de vegades que la pilota va dintre i va fora, avui ha anat fora. I normalment, des que van començar la temporada, totes anaven dintre. Però has minimitzat totes aquestes situacions del Cornellà. Continuar treballant, intentant elevar o mantenir aquest nivell de concentració i després posar la nostra idea.
Sasa Andreu, que la va tenir ahir, és cert que no va ser pel que acostuma a ser habitual al nou municipal, un partit de moltes ocasions en general, però sobretot en particular en el cantó de Raül Casany, de l'equip local, que havia de remuntar aquesta diana matinera de César Morgado, però mira que li hem arribat a donar voltes al tema de les estadístiques, etc. No només les que dèiem al principi de com queda el panorama de la classificació, de la ratxa de 7 punts de 12 possibles en els últims, etc., sinó fins i tot allò dels expected goals, la probabilitat de gol en funció de tot el que tu generes en un partit, que crec que, per exemple, en la prèvia del partit contra l'Atlètic Balears havien parlat, i els mateixos protagonistes s'hi havien referit sobre unes dades similars entre els dos equips, però amb una eficàcia absolutament diferent entre el conjunt balearico i el centre d'esports, que si disputes aèries, etc, etc. Les xifres, això no és que ens ho inventem nosaltres, sinó que els que en saben d'això constantment ho estaven analitzant i fins i tot els rivals cada setmana ho deien, el que aportaven és que el Sabadell no estava tan lluny de donar amb la tecla com fins ara semblava, com a mínim classificació en mà. I al final, Antoni Hidalgo, en aquest fragment que escoltàvem ara, venia a resumir-ho de tot això està molt bé, però que al final va de si la pilota toca a Morgado i va fora o va un pam més endins.
Sí, els detalls aquests que es diuen, que evidentment a les estadístiques, en el món del Big Data, doncs no sé si surten del tot o no, però en tot cas, ahir el que va quedar de tornar a demostrar i en sala de premsa ho va dir Antonio Hidalgo i posteriorment els protagonistes que van anar passant pels micròfons de Ràdio Sabadell també s'hi referien, Adri, és que el futbol al final moltes vegades, gairebé sempre, és molt més senzill que tot això. Per tant, determinant, insistia el tècnic de Canovelles, continuar amb el que s'havia fet a Cornellà en quant a sensació, en quant a joc, en quant a intensitat, perquè després diu que el que està convençut és de la qualitat de la plantilla i de tenir jugadors diferencials a l'hora de poder decidir partits més enllà del que diguin els números.
Li hem donat moltíssimes voltes al perquè de la situació. Hi ha moltes dades avui en dia, hi ha dades objectives que estaven allà i totes es deien que no estaven tan malament i nosaltres hem incidit moltíssim en aquest plus que poden tenir cada jugador en el cap, que si són capaços de donar-lo durant 90 minuts en aquesta categoria que està molt igualada, nosaltres tenim jugadors que poden marcar diferències i aquí jo crec que és el punt que hem de creure per començar a demostrar que podem fer moltes coses bé i després guanyar partits.
I per posar-li una mica d'aigua al vi, el que sí que no ha variat és el tema de les xifres ofensives de l'equip. Evidentment és un gol més a favor, però el marca un defensa una altra vegada, César Morgado, que apa, que la va enviar a la xarxa col·locant-la, la va trencar literalment al costat de Lucas Anaker, del porter del Cornellà. És el Pichichi ara mateix, l'extremeny. Dos gols, empatat amb Jacobo, és veritat. I és cert que en l'últim mes, ara que comentava aquest tema, els mitges puntes sí que han anat apareixent. Un gol de Mohamed Zarfani, dos de manera consecutiva de Jacobo González. Però és que ni Caixe, ni Gavarre, ni Simapuras, Néstor Querol, els tres davanters centres de la plantilla, encara no s'han estrenat després de 11 jornades.
Sí, i sense voler-ho encara personalitzar, el que és evident és que, com dius, el dèficit continua estant en aquest capítol, en el capítol de gols a favor que marca el Sabadell, sobretot tenint en compte quants problemes, quin número de problemes té el Sabadell a l'hora de ser efectiu i com de fàcil li és al rival. Ahir no és l'exemple, afortunadament, però com de fàcil li estava sent fins ara als rivals del Sabadell fer-li mal a l'equip d'Antoni Hidalgo, com ell mateix reconeix, amb ben poca cosa.
El problema nostre és la xifra de gols que portem. Per això em parlava hablant de les dades, de l'efectivitat que tenim al davant, per la quantitat de situacions que tenim a camp contrari, la quantitat de corners, la quantitat de centres a l'àrea i el que en contra, tot el que ens arribava més o menys anava a dintre, amb aquestes situacions que he parlat de vegades, que la pilota va a dintre o fora. Està clar que si aquesta efectivitat puja, evidentment les victòries arribaran.
Han d'arribar més victòries, perquè tot just la d'ahir és la segona de la temporada, la primera fora de casa, i portem ja més d'un quart de Lliga. 11 jornades disputades, creuatge a l'Equador de la primera volta. Què m'has de dir del Pichichi sorprenent del centre d'esports en el que portem de Lliga? I no em refereixo, evidentment, a Jacobo.
Protagonisme ahir, evidentment, per César Morgado. Segon gol, com dius, de la temporada. El primer per l'estadística, malauradament, perquè no va servir de massa cosa, més que per posar-li una miqueta de pebre a aquell enfrontament contra el Barça B, va ser el gol de l'empat i posteriorment els dos gols del filial blaugrana.
De fet, ahir va ser protagonista des de la prèvia, perquè sí, amb la molèstia de Guillem Molina, muscular, que per allò de jugar sobre gespa artificial, fins i tot amb un punt de precaució, se'l va preferir reservar i que no entrés a la convocatòria, va debutar Iago Indias i va jugar també d'inici César Morgado. Per tant, aquesta línia defensiva des del principi van ser protagonistes.
Sí, van ser noms a seguir, però evidentment, com diem, la part important, doncs aquest gol aconseguit per el jugador català d'Extremadura, perquè ens entenguem, el segon de l'any, i com diem, aquest sí va servir per donar 3 punts. El vam sentir al final del partit parlant d'aquest plus de tranquil·litat, diu a César Morgado, que dona la victòria per evitar, sobretot, un concepte que també hem d'afegir a les últimes setmanes del Sabadell, Adri, el de l'ansietat.
Muy contento, sinceramente. Ahora mismo, pues mira, esa ansiedad que tenemos pues porque llegue el partido y ganar y que hoy ha sido así, la verdad es lo que te digo yo. Siento una felicidad tremenda, el equipo creo que ha competido a un nivel extraordinario, hemos estado muy concentrados, la exigencia aquí era máxima porque cualquier detalle pues puede hacerte perder el partido y ya te digo que el míster lo ha recalcado mucho esta semana y creo que hemos correspondido a ese aspecto.
Durant la retransmissió ahir al Sabadell en joc no ho vam comentar, bàsicament, perquè el camp del Cornellà és com és i des de la nostra posició. A més, en aquell moment de partit, amb prou feina es veia la gespa amb el sol, com per fixar-nos-hi en el detall que diré ara, però només marcar, César Morgado marxa cap a la zona de banqueta, fa un gest molt clar cap a un excompany al Badajoz, company ara al centre d'esports i bons amics, com és Quique Royo, que va perdre la setmana passada la titularitat, i li dedica el gol directament. La primera abraçada de César Sandra Morgado després de marcar i a Cornellà, és a la banqueta amb Quique Rollo.
Sí, la sensació global era que havia anat cap a la banqueta a celebrar-ho amb els companys. La sensació del detall que deixen les imatges és que clarament l'abraçada, com dius, és amb Quique Rollo, i llavors sí, s'hi suma a la festa tota la banqueta per un costat i tot l'equip d'Emilio Bernat, perquè per circumstàncies evidentment el porter sempre es queda sol a l'altra banda, doncs a fer aquesta pinya, a més molt a prop d'on estava el sector de l'afició del Sabadell, que va poder veure de ben a prop també, valgui la redundància, el gol de César Morgado.
El sector visitant, per cert, eren 144 cadires, pràcticament ple, amb gent dempeus també, o sigui que al final, tot i aquesta polèmica dels 20 euros, etc, com gairebé sempre, a Cornellà quan hi juga el Sabadell es nota aquesta presència arlequinada. Més noms propis, de fet l'he esmentat ara fa un moment, Iago Indias, justament el mateix cas que César Morgado, però a la inversa, nascut a Vigo, però amb la família d'aquí, el gallec o el galaico català, com li vulguis dir, ahir va debutar com a titular i, a més, fent un partit d'una nota molt alta. De fet, tot l'equip, ahir no ho vam comentar tampoc el tema de l'MVP, per si volies mullar-te o no de qui va ser el millor, però és difícil, perquè Morgado va marcar, l'Escoc va estar bé al darrere, per mi partidàs dels dos homes del mig del camp, de Facu i sobretot d'Aguza, que potser el tenim més ubicat en un altre perfil de terreny de joc, i ahir va rendir a molt bon nivell, però Iago Indias va fer un partidàs.
Sabia on anava, això va quedar clar, sabia on es jugava aquest partit i quines, anem a dir-ho així, què requeria jugar contra el Cornellà a Cornellà, el nou municipal de Cornellà, i com dius ahir, primers minuts, primera titularitat, acompanyat tot plegat de la victòria, i insisteixo en aquest argument perquè és el que ell mateix va donar després en zona mixta, Adri, sabent el que requeria un partit com aquest.
Lo hemos preparado bien durante la semana y sí que es cierto que el marcar tan pronto nos ha liberado un poco, ¿no? El ambiente, yo lo he notado desde dentro, que digo, bueno, vamos por buen camino y el equipo ha defendido muy bien, muy comprometido, ha luchado mucho en este campo, que sabíamos que segundas jugadas, faltas laterales, corners, ellos son un equipo muy dominante y el equipo está perfecto y ojalá pues sea un punto de inflexión para nosotros.
Doncs tant de bo que sí, això no ho sabrem fins que no vagi avançant el calendari, fins que no veiem els propers partits, però, home, és un camp d'aquells, ara no diré qui, però em deien aquesta setmana passada, som tan estranys que som capaços, després de l'inici de Lliga que ens hem marcat, d'anar a guanyar on no ho fa pràcticament ningú i on no ho hem fet nosaltres mai, i tal qual, o sigui, que és aquelles victòries que el temps dirà si és així o no, però com a mínim, oloreta a punt d'inflexió sí que ho sembla.
Sí, està clar. Fins ara hem de recordar que només havia guanyat l'Atlètic Balears, a més ho va fer a la jornada 1, com vam comentar en directe, amb tot el que suposa sempre un debut, i llavors el Cornellà havia agafat una velocitat de creuer on només havia cedit un empat com a local al seu municipal. I ahir va anar al Sabadell per fer saltar la banca, a més, com diem, com estem reiterant, amb una fita històrica, sobretot pel fet que mai s'havia produït fins ara.
Va ser protagonista dimecres en la prèvia del partit sabadellenc i capità del Cornellà, però ex-arlequinat, vas parlar una estona ahir també amb Eloi Gila en el postpartit.
Sí, va ser l'altra cara de la moneda i, mira, que ens l'estimem molt, però ja tocava, perquè fins ara, cada cop que havíem anat a saludar Eloi Gila després d'un partit contra el Sabadell, anem a dir-ho així, Adri, el somriure el portava ell, sempre li tocava, i ahir, evidentment, no per el somriure, això sí que ho té Eloi Gila, però és evident que les sensacions eren molt diferents. Pel de Canuriac, en aquest cas, analitzant el que, segons ell, va ser un mal partit, sobretot un mal inici de partit del seu equip, de la Unió Esportiva Cornellà.
Hem sortit molt malament, molt malament. Han tingut, en els tres primers minuts, 4 o 5 accions perilloses, i l'han aprofitat per fer el gol, i clar, ja després tot anar al remolque, ells ho han fet bé, han defensat bé, sabien el partit que havien de fer, i ho hem intentat fins al final. Després, amb l'expulsió, pues, un altre hàndicap. Ho hem seguit intentant, però clar, amb una defensa ben posada ha sigut complicat.
Complicat superar el Sabadell, insistíem al principi, Adri, que ahir va fer de Cornellà, en tots els sentits de la paraula. Una més, en aquest cas, d'Àlex Arlequinat, parlant precisament del seu exequip, d'aquest animal adormit, aquesta bèstia adormida que tots els rivals diuen que és el centre d'esports després d'aquest mal inici de temporada. Per Eloi Gila està clar que ahir el Sabadell va ser just vencedor per com va saber interpretar, insistim un cop més, tot el que requeria el partit.
Al final, estadísticament, s'ha de trencar algun dia, no? I a mi m'ha agradat perquè han sigut intensos, no ens han deixat pràcticament fer el nostre lloc, que aquí no es pot fer gaire, però al final, bueno, alguna circulació, alguna coseta, i crec que ho han fet bé. He vist un equip compromès i bueno, al final, doncs, ja et dic, els primers minuts ens han perjudicat molt.
A mi m'expliquen a la prèvia per això que Eloy Gila acabaria jugant de lateral improvisat esquerra i no m'ho crec, eh?
Sí, 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 va ser una demostració de quan Raúl Casany va haver de moure fitxes, no? Va haver de moure peces i, entre cometes, se la va haver de jugar el tot per tot. També hem de recordar que el Cornellà va jugar els últims minuts, ben bé 20-25 minuts o potser una miqueta més, amb inferioritat numèrica per l'exclusió de Borja García, i això també va obligar aquest moviment de peces, però com dius, un Eloy Gila que ha anat endarrerint posicions i que ahir li va tocar fins i tot fer doncs, de lateral carriler, per dir-ho així, a l'hora de tenir metres.
En la prèvia comentàvem una circumstància, part de l'equip arbitral era el mateix que el de la setmana anterior, i això que hi havia hagut allò polèmica, per dir-ho suau, en el partit contra l'UCA Múrcia a casa, sobretot a la zona de banquetes. Anem a veure quina nota li posa i en quin grup, ja ho sabeu, aquesta temporada dels dilluns amb el Joan Fàbregas analitzant la tasca arbitral, en aquest cas d'Alonso de Ena Wolf, l'àrbitre aragonès, saragossà, que ahir va dirigir aquest Cornellà-Sabadell. Tres grups, un dels que aspiren a pujar a segona divisió, l'altre per mantenir-s'hi, el tercer en qüestió per estar com els equips que no fan els deures, patint per no baixar a segona RFF. Aquest és el balanç, l'anàlisi del Joan Fàbregas.
El Cornellà Sabadell el va dirigir Alonso de Ena Wolf, àrbitre nascut a Saragossa que acumula 3 temporades a segona B. Va estar acompanyat a les bandes per un assistent aragonès i per un navarrès. Curiosament, els mateixos que van actuar amb Recio Moreno la setmana passada al Sabadell UCAM Múrcia. Una prova més del desgavell de les designacions del comitè. Per sort, aquesta vegada, l'àrbitre principal sí que va estar a l'altura. Al partit d'ahir, de Ena Wolf no va tenir gens fàcil. Des dels primers minuts es va percebre un ambient molt hostil entre els jugadors i el matiner gol del Sabadell va fer que l'olla encara fes més xup-xup. Però ahir hi havia un àrbitre en majúscules que va saber imposar la seva autoritat, gestionant tots els moments amb calma i sentit comú. Va dialogar moltíssim quan el joc estava aturat, però no va tallar en cap moment el ritme del partit. Sense fer ni un gest ni de més ni de menys, es va guanyar la confiança dels jugadors, que el van respectar durant els 90 minuts. Va treure 7 grogues i una vermella per doble amonestació. Són moltes targetes, però el partit ho requeria. Quan dos equips juguen al límit, en un camp de dimensions reduïdes, és normal posar-se constantment la mà a la butxaca. Un últim detall. A les acaballes del partit, Emilio Bernat va patir un cop al xocar contra un adversari i va quedar estès al terra. El col·legiat, intel·ligent, va aturar el joc perquè se'l pogués atendre i prevenir una situació problemàtica. Al final del partit, Alonso de Naolf somreia. I quan un àrbitre somriu, és senyal inequívoc de que està content amb la seva actuació. A Ràdio Sabadell el posem al grup 1, candidat al descens a segona divisió.
Bona nota. Per tant, per DN Wolf...
Estan trucant els socis del Cornellà, ratificant i donant-li la raó al Joan Fàbregas amb l'emprenyament amb la qual marxaven ahir. Suposo que molt marcada per la derrota, més que per l'arbitratge, però també l'arbitratge ja saps que sempre va en aquests sacs.
Em compraràs l'argument. Ahir, part del plaer de guanyar a Cornellà... Més enllà del històric que portàvem de moltes temporades consecutives sense fer-ho, és fins i tot, si m'apures, la manera de guanyar. Guanyar a Cornellà fent un Cornellà a mi em va provocar un punt de satisfacció.
Sobretot perquè al final es patita ja 3, 4, 5 visites que sempre han acabat malament i te les has hagut d'empassar, amb alguna excepció, com aquell gol d'Artur a l'últim segon, bé, com amb alguna alegria última, però mai de victòria. I, evidentment, els companys de viatge, que gairebé cada temporada són els mateixos als voltants, doncs ahir salvaven distàncies, Adri, el mateix que deia de Eloy Gila, no? Fins ara havies d'aguantar aquell puntet de somriure i ahir doncs, vas veure que el somriure era agre, no? No anava en la mateixa línia, però bé.
Va, pensem en el futur. La estació Cornellà és passat ja.
Ja és història.
Hem de parlar del San Fernando, de l'equip que entrena, per cert, Nacho Castro. Avui, amb una de les novetats, és que Pere Belmonte, el jugador del Sabadell B, ara em comentaràs tu el per què, perquè és prou evident, però s'incorpora a la dinàmica d'entrenaments de la primera plantilla. És cert que en el filial està jugant una mica més de mitja punta, que té gent per darrere que actua de pivot com a tal. És cert també que hem vist, una mica forçat per com va el partit, fins i tot Aaron Rey jugant aquí en aquesta zona més endarrerida del que normalment acostuma a fer-ho el gallec, però és que ara mateix, pensant en que avui hi ha hagut entrenament de recuperació, demà descans, i a partir de dimecres toca preparar aquesta visita del San Fernando a la nova Creu Alta, és que tenim ara mateix i no hi haurà canvis. Només dos migcampistes, dos pivots nats a la plantilla per jugar aquest partit.
Sí, l'únic peatge, més enllà de molèsties, cops i alguna cosa més, Adri, que va deixar la victòria d'ahir davant el Cornellà, l'únic peatge que va haver de pagar el Sabadell és la cinquena targeta del cicle. Ni es pagava ahir, a les cases d'apostes, que havia de veure la Facu García, va veure la cinquena targeta, per tant, compleix cicle, i per tant, com dius, serà baixa davant aquesta visita d'aquest San Fernando Club Deportivo Isleño, el conjunt que entrena un vell conegut de l'afició catalana, del futbol català, com és Nacho Castro. Rival directe, ara mateix a la classificació, Adri, com diem, són en zona de descens els gaditans, però amb els mateixos 11 punts que té el Centre d'Esports Sabadell. Per tant, insisteixo, rival directe, i tot i que és molt d'hora, que tot just estem aquí a primer terç, primer quart de la temporada, 3 punts que poden ser una miqueta més, sobretot per obrir aquesta escletxa, tant de bo fos definitiva ja, amb la zona de perill, amb la zona calenta de la classificació.
Ara pensava, hi ha un altre comodí, no tant d'endarrerir, sinó d'avançar, que seria un Guillem Molina, si torna a jugar ja com a pivot. Clar, el perfil dels jugadors que estan disponibles ara mateix són ofensius, perquè és Xavi Boniquet i Sergio Aguza. No tens a Sergi...
Saltaria l'estòper, per
dir-ho així. Tens a Sergi Altimira, que complirà el seu segon partit, que ja té nassos, de sanció per la vermella que va veure a la banqueta del partit contra l'UCAM, tens aquesta cinquena groga que l'obligarà a complir cicle a Facu García i a Ramon Folch recuperant-se d'un trencament al sòl, i per tant no queda més història que avançar Guillem Molina, que endarrerir a Aaron Rey, que poder jugar amb Pere Belmonte Pitti Jr., o el que passarà amb tota probabilitat, si no hi ha cap contraordre, que és que jugaran Aguza i Boniquet al mig del camp. Que Nacho Castro, el coneixem de l'Andorra, de l'Horta, també és dels que vol treure-la jugant des del darrere, partits molt oberts. Per tant, en aquest sentit, potser ja ens va bé tenir també un mig del camp de remenar les cireres i que els dos juguin a tenir-la molt i prou.
Veurem què acaba passant. Tot just, com diem, avui aquesta sessió de recuperació, sobretot pels jugadors que hi van tenir més minuts al municipal, al nou municipal de Cornellà. Demà descans, com dius, dimecres comencem a dibuixar aquest partit, que recordem, és en horari habitual, clàssic, per dir-ho així, diumenge, 5 de la tarda, a la nova Creu Alta, aquest Sabadell-San Fernando, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc, i, per cert, que vindrà molt marcat, Adri, per la presència, esperem que també durant el partit, no només a la prèvia del partit, del futbol base, perquè diumenge hi ha la presentació de tots els equips del futbol base. A partir de les 3, a l'estadi de la nova Creu Alta, de 3 a 4 aproximadament, s'ha de desenvolupar aquesta presentació, amb l'objectiu, a més, que aquesta grada Lino, que aquest gol sud de l'estadi, faci patxoca amb la canalla, pares, famílies que es quedin. Ja sabem el que passa després, que molts aprofiten l'impàs entre una cosa i una altra per marxar cap a casa, però a poc que es quedin un tant per cent elevat, ja serà bon número de gent que afegirem als habituals de la nova Creu Alta.
Faràs campanya, no, el Patufeta?
Patufeta, de moment, no ha perdut.
No, ara deia per les famílies, perquè
sí,
es quedin.
Sí, el que passa que les famílies...
Com ha aprofitat per treure pit, eh?
No, home, no ha perdut. I a més, aquesta setmana hi havia partit important al camp del Mercantil. Les famílies del Patufeta algun dia ho explicarem, però
ja no, molta vinculació.
No necessiten massa que se'ls convidi a venir a l'estadi. Sí. Però bé, això ja ho explicarem un altre dia.
Alguns fins i tot es vesteixen de curt. Gràcies, Sergi. Fins
ara. Fins ara.
Ja que parlem de l'obrador arlequinat, el Sabadell juvenil va salvar un punt sobre la botzina dissabte. A Olímpia contra el Girona, l'empat a dos, a més, permet als arlequinats escalar fins al tercer lloc de la divisió d'honor juvenil, és a dir, darrere dels dos grans del futbol català, Barça i Espanyol. L'equip sabadellenc va fer mèrits per endur-se el triomf, però en el minut 88 perdia 1-2 i els gironins tenien penal per sentenciar el partit. El va aturar Víctor i ja al temps extra, Adri González va acabar rescatant aquest puntet que dèiem. Marc Nomen, el tècnic del juvenil A del Centre d'Esports, expressa així aquest regust, podríem dir, agradolç per l'empat.
Veient com ha anat al final del partit, ens podem donar per satisfets el fet d'haver parat un penal i de la jugada següent pràcticament a l'últim minut fer l'empat. Doncs és un punt que ens enduem quan se'ns havia complicat molt el partit, però com bé dius, jo crec que ha sigut un partit totalment per guanyar-lo. Vull dir, a nivell de sotmetre a un equip com el Girona, de ser superiors, de tenir molt més la pilota, de generar més ocasions i d'exposar un futbol, jo diria que quasi total, Doncs mira, per poc que no ens enduem una derrota que hagués sigut, al meu criteri, totalment immerescuda.
Malgrat sumar dues setmanes consecutives sense guanyar, el Sabadell juvenil ha millorat la seva posició a la taula, superant, per exemple, el Mallorca, entre d'altres, i el joc de l'equip ha estat força bo en aquest impàs. No ment, és el primer en felicitar-se pel creixement de l'equip, malgrat aquest puntet, un 1 de 6 que porten les dues últimes setmanes.
Em sento molt orgullós de la feina que estem fent, del creixement dels nanos tant individual com col·lectiu, però ja ho veníem veient la setmana passada, és a dir, el partit que fem contra l'Adam, tot i perdre, no és casualitat, i el d'avui tampoc. Som un equip amb molta personalitat, els demanem als nanos que pensin en gran i que cuidin els petits detalls, i amb tot això és com es va creixent. Al final crec que és l'única proposta vàlida per aconseguir bon joc, bons resultats i que els nanos creixin i tinguin el millor dels seus futurs.
Al final de l'enfrontament, sobre la mateixa gespa d'Olímpia, vam conversar sense cap mena de dubtes amb els dos grans protagonistes de l'esbojarrat final de partit dissabte en aquest Sabadell 2, Girona 2, de la Divisió d'Honor Juvenil. Amb el davanter del Sabadell juvenil, Adri González. Adri, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
I amb el porter Víctor López, d'aquest juvenil arlequinat també. Hola.
Hola, molt bé.
Després d'aquest punt salvat, a última hora, amb gol d'Adri González, fins i tot tu, Víctor, has pujat a la rematada. És que no queda una altra, eh?
Sí, ho he donat tot. He dit, l'última pujo a veure què passa, i hem tingut sort, i ha marcat l'Adri, i bueno, hem empatat.
Un punt, Adri, que al final, per ser a última hora, té regust molt dolç, però la veritat és que heu tingut, a nivell individual tu i en el col·lectiu, tot l'equip, heu tingut ocasions molt clares.
Sí, sobretot a la primera part he tingut un parell que haurien d'haver entrat, però bueno, més val tard que mai, i ha sigut en el millor moment per aconseguir l'empat.
Víctor, abans de tot això que estem explicant, el temps afegit, has aturat un penal. Era l'1-3 si hagués entrat.
Ja, bueno, però no ha estat el cas, he estat allà donant la talla i bueno, he donat confiança en l'equip, que al final hem pogut remuntar aquest 1-2.
Això s'estudia, no? Intuïció? Ho has pensat quan ha fet la cursa o és una mica deixar-te anar?
Bueno, he vist cap on feia la carreria i cap on mirava i m'he tirat cap allà i he tingut la sort d'acertar-lo.
Sense cap mena de dubte, Adri, això us ha mantingut en el partit.
Sí, sí, ha sigut el que ens ha donat ales pels últims minuts poder-ho donar tot, i al final doncs el centre ha estat molt bo i ha pogut entrar el gol.
Veníeu d'una derrota contra el Damm i avui era un partit contra un rival que estava a 3 punts, per tant, us podia haver enganxat a la classificació amb el teu gol. Al final, Adri, heu aconseguit mantenir a ratlla la distància, però abans de tot això eren 5 victòries consecutives, per tant, era important, no? El no donar la sensació que ara encadenàveu derrotes.
Sí, al final el partit contra Damm ens va fer tocar de peus a terra i no podíem perdre la bona dinàmica que portàvem en els últims 5 partits, i al final doncs hem sabut competir i jo crec que ho hem donat tot.
La Divisió d'Honor sempre és complicada, però clar, Damm, Girona, és que són senyors equips, Víctor?
Sí, són molt bons equips que tenen una cantera molt gran i, bueno, que són molt bons.
Acabo preguntant-vos pel futur. De moment, l'inici de temporada realment molt, molt bo. Ara toca Bellvitge, gairebé el rival és el de menys, però la sensació que transmeteu és que per joc, fins i tot avui, que heu estat perdent fins a l'última jugada, és que esteu sent superiors a gairebé tothom.
Bueno, sí, cada partit és un món, però sí que estem fent un bon joc, estem competint molt bé i ens entenem superbé, i això jo crec que és el més important en un equip.
Ara toca Bellvitge, Víctor, amb això remato. Amb quines sensacions marxeu allà? Després d'un empat i una derrota contra l'Adam, suposo que intentar retrobar-vos en la victòria, no?
Sí. Bueno, sempre busquem els 3 punts i, bueno, sabem que és un equip difícil i donarem tot.
Víctor, Adri, porter, davanter, ànims en el que queda de temporada. Gràcies.
De res.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
De la Divisió d'Honor Juvenil a la Primera Catalana, el Sabadell Nord ha tornat a guanyar, posant fi a una ratxa de 4 derrotes consecutives d'un mes sencer perdent. Setmana sí, setmana també. Els arlequinats es van imposar per 2-0 ahir al Vic Riu Primer per redreçar el rumb a la classificació. Això sí, la mala notícia va ser la fractura de tíbia i peroné de Jordi Pérez. És una informació del nostre estudiant en pràctiques, Joan Hernández.
El Sabadell Nord va passar per sobre del Vic Riu Primer amb un 2-0 i agafar aire. Els de Can Uriac van trobar el gol ben aviat i van mantenir la porteria 0, tot i tenir un penal en contra aturat per Joan Fernández. D'aquesta manera, els de Pablo Becerril tornen a assegurir la victòria a casa després d'un mal inici de temporada i se situen novens, amb 6 punts, sortint així de la zona de descens. Enric Vega, davanter que va firmar el segon gol, afirma que és una victòria molt important.
Ansietat no, però sí que després de 4 partits perdent i estan ja penúltim, doncs sí que una mica de por sí que tens, però bueno, crec que hem estat no tan bé com Morta, però amb la mateixa intensitat, ganes, i s'ha notat al camp. No han tingut el penal ells i un parell més, però el partit podria haver sigut de 4-5-0.
La nota negativa pels arlequinats va ser la greu lesió del migcampista Jordi Pérez. Un rival va caure sobre la seva cama el tram inicial del partit, fracturant-li la tíbia i el peroné. Segons Vega, un cop molt dur per l'equip, ja que Pérez es perdrà el que resta de temporada.
Minut 10 i tíbia peroné. Se li ha caigut un rival a la cama i això, tota la temporada fora i la victòria és per ell. Bueno, i les victòries que vindran també, perquè és un pal.
El Sabadell Nord buscarà la primera victòria lluny de casa, ja sense Jordi Pérez, contra el Rubí, a Can Roses, diumenge a les 12 del migdia.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Quant de temps ho portaves esperant? Per fi Xiaomi a Sabadell! Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. Per fi Xiaomi a Sabadell!
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Obrim bloc poliesportiu després de la publicitat en l'Hotel Suís d'aquest 8 de novembre del 2021 amb el Campionat d'Espanya de tenis masculí per equips de màxima categoria que s'ha saldat, podríem dir, amb dos principals titulars, el descens del Cercle, l'anfitrió, i el títol assolit pel València. L'equip de la carretera de Bellaterra jugava a casa i, tot i no poder mantenir-s'hi, sí que ha acabat satisfet amb el que s'ha vist durant aquesta última setmana de tenis de primeríssima qualitat a les seves pistes, a les seves instal·lacions. Ho resumim amb aquest reportatge amb la veu de la Mireia Sanz.
Era un any complicat. Aquest any, degut al Covid de l'any passat, hi ha hagut un reordenament del campionat, hi ha hagut més equips, baixen 3 i un promociona, els equips, per primera vegada a la història, alguns dels equips d'èlit tenien riscos a baixar, i el que han fet ha sigut potenciar-se molts tots els equips. I nosaltres hem anat un equip competitiu, segurament un pèl per sota del que teníem l'any passat.
Així explica el president del Cercle Sabadellà, Joan Carles Riba, les circumstàncies especials que han marcat el Campionat d'Espanya disputat a les seves instal·lacions. Després d'una estrena amb derrota contundent però igualada davant del Montemar, amb 4 partits que van arribar al tercer set, la repesca va ser ben diferent. Al davant hi era el cap de sèrie número 3, el Chamartín, que va batre per 4-1 els sabadellencs. I és que, a diferència d'altres equips, el Cercle ha afrontat aquest torneig sense gaires fitxatges forans.
La veritat és que en el món aquest del tennis funcionen molts fitxatges, gent que els volen que vinguin a jugar a aquest campionat i no estan al club. Bueno, nosaltres estem apostant per gent de la casa, estem apostant per potenciar jugadors de la casa, i això requereix més temps, més planificació,
però per l'altra banda volem que sigui gent de club i gent que senti el club, i això pues, ho farem. L'any que ve estem a segona, pues, competirem i farem tot.
Aquesta serà precisament la línia seguint el futur dels de la carretera de Bellaterra, que tenen clar que la feina ara no passa per intentar aviat el retorn a l'elit, sinó per treure molts jugadors de la base.
Això no és tan fàcil, perquè l'aposta aquesta de cantera, de Masia, això porta més temps, i s'està treballant, estan pujant nanos per sota molt bons, però com es pot comprovar aquests dies hem estat veient un nivell altíssim de tennis. Molts dels jugadors que estan aquí estan per ATP, estan jugant campionats, hi ha un nivellàs, i aquest nivell no es fa en un moment, tot això. Precisament veig futur, des d'un punt de vista el que hem de fer és treballar bé, per tornar a intentar, ja no dic pujar l'any que ve, però fer una planificació perquè en 2-3 anys puguem tindre un equip 100% de la casa, i que pugui optar a tornar a estar a l'elit.
Al marge de la lectura sabadellenca, el campionat d'Espanya de màxima categoria es va saldar amb victòria per 4-1 del València a la final contra el Múrcia, amb punt decisiu signat per Carlos Taberner, número 96 del rànquing ATP. Per a Joan Carles Riba, ser anfitrió d'un campionat amb raquetes d'aquest nivell és tot un orgull.
Això és un orgull, vaja. Això el soci està gaudint d'un tennis que no és habitual, i és una, bueno, fantàstica. Aquesta oportunitat que ens ha brindat la Federació Espanyola i que nosaltres pues, l'hem tingut que gestionar i fins i tot capitalitzar econòmica i organitzativament, pues era un repte i un orgull, i veure un nivell de tennis aquí al Cercle que no s'havia vist feia anys, ni al Cercle ni a la comarca. És molt difícil veure aquests nivells, que no sigui el Godó o tornejos d'aquests potents. Jo diria que després del Godó segurament és un dels tornejos més potents que hi ha hagut aquí a la nostra ciutat i a la nostra província.
Riba també ha agraït la feina de l'equip de professionals del Cercle, que es va encarregar de l'organització. Fins i tot el temps va respectar aquest campionat. La previsió no era la millor, però al final només va ploure un vespre, ajornant-se un únic partit.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Més coses, ha estat un cap de setmana de molt de Twitch. Aquí a Ràdio Sabadell, per exemple, dissabte teníem derbi a la primera nacional d'handbol masculí, que es va tenyir de clar color verd i blanc amb la contundent victòria per 20 gols de diferència, 45-25, de l'Oar Gràcia Sabadell davant del Creu Alta Sabadell handbol. Un partit descafeïnat que va estar dominat de principi a fi pels graciencs i que van ser capaços d'imposar el seu ritme i anar obrint forats sense límits a mesura que passaven els minuts. Al descans, de fet, el marcador ja reflectia un 23-13 que deixava l'enfrontament sentenciat. El tècnic dels que actuaven com a anfitrions, Cesc Borrell, es felicita per la constància dels seus jugadors.
Al final hem sortit a fer la nostra feina. Si s'ha quedat descafeïnat o no, doncs mentre els dos punts siguin per nosaltres i puguem tenir un bon gol a baraix a favor, a mi em compensa. Sabíem que les dinàmiques eren diferents, que podia passar, però tot depenia de si nosaltres sortíem enxufats des del principi, que era una assignatura pendent, i avui crec que hem estat allà des del minut 1.
Poca cafeïna va tenir el derbi, un Borrell que va aprofitar per introduir rotacions i tots els jugadors locals van respondre a la perfecció. En canvi, el Creu Alta Sabadell arribava al derbi molt minvat, amb nombroses i importants baixes, i la llista de convocats tot just estava formada per 12 jugadors. L'entrenador arlequinant Ramon Salmurri feia èmfasi en aquest aspecte.
Jo crec que el marcador reflecteix bastant el que ha estat el partit. L'Oar ha estat clarament superior a nosaltres des del primer moment i en moltes de les facetes del joc. Crec que nosaltres, dintre de les nostres possibilitats i tenint en compte com arribem al partit, tu dius 12 jugadors a la convocatòria, és veritat, però és que d'aquests 12 n'hi havia dos que no podien jugar, per tant són 10 jugadors. Doncs es fa difícil plantejar el partit així, i més contra un Noir en un derbi a casa seva.
Són 7 derrotes ja en 7 jornades pels arlequinats, que no són capaços de moment d'aturar la sagnia de resultats amplis en contra, un panorama complicat d'afrontar, com admet el jugador creualtenc Jordi Altés.
Les sensacions són dolentes, no? Quan acabes perdent un partit de 20, costa anar-te'n amb algú bo cap a casa,
però ja et dic, jo sobretot em quedo amb això, amb la lluita de l'equip, amb que no estem tenint una dinàmica bona, amb que amb aquesta setmana quasi que no hem pogut entrenar i tot així hem vingut aquí i crec que com a mínim hem donat la cara i ho hem donat tot, hem acabat tots morts i rebentats i això al final crec que és el que ens hem de quedar. Al final no som professionals i no ens va aquí la vida i al final el que busquem és venir aquí a passar-nos-ho bé i a deixar-nos la cara per aquesta samarreta.
En canvi, l'OAR Gràcia consolida la seva fortalesa a casa i suma 8 punts a la classificació, tots ells obtinguts al carrer Bocaccio. Ja sabeu que podeu recuperar la retransmissió que els de Ràdio Sabadell van fer via Twitch a través d'aquesta mateixa plataforma o al nostre canal de YouTube. Podreu veure, per exemple, l'exhibició de l'extrem de l'OAR Nil Montserrat a la primera part amb 9 gols al seu compte particular o la del seu recanvi Lluís Marrugat a la segona, qui va acabar amb la mateixa quantitat de dianes. Amb aquest últim va conversar el Sergi Park, el narrador a Twitch d'aquest partit, un cop finalitzat el derbi.
Amb el Lluís Marrugat, un dels protagonistes d'aquest derbi entre l'OAR Gràcia i el Creu Alta Sabadell. Lluís, com estem? Bona tarda.
Molt bé, molt bé. Molt content.
Imagino que satisfets, eh? Per les sensacions, perquè heu guanyat un derbi, però sobretot per haver guanyat de 20 gols, home, un s'ha d'anar content a la força.
Sí, sí, la veritat és que no només hem guanyat, sinó que hem guanyat amb contundència i és el que havíem parlat abans al vestidor, vull dir que ens ha sortit tot com volíem.
Està clar que partíeu com a favorits, però al final també és veritat, Lluís, que tu que també estaves l'any passat ja amb l'equip. L'últim derbi sabem com va anar, va guanyar el Creu Alta Sabadell de forma clara, va acabar, doncs, va ser com el detonant, no?, d'aquella crisi esportiva amb la destitució del Gerard Gomis. No sé si de tot allò també us en recordàveu i afegia una mica de picant a favor vostre, en aquest cas, dins del vestidor?
Bueno, jo crec que no, que això ja ho havíem oblidat i avui veníem a per totes, a saber que també ells venien amb unes quantes baixes i que havíem d'aprofitar per guanyar, sobretot guanyar, i després si podíem fer-ho com ho hem fet, doncs millor.
Ara que deies les seves baixes, que realment és el Creu Alta Sabadell venia tocat a aquest derbi, vosaltres en canvi veníeu amb una llista força completa, tot i també algunes lesions com la del Carles Bonàs, i al final el marcador també ha permès al Cesc introduir, doncs, més canvis, més rotacions, i avui has tingut moltíssim protagonisme. Imagino que content també, Lluís, a nivell individual, tant per l'encert com per la quantitat de minuts que has pogut jugar en el derbi.
Ui, tant i tant, això sobretot tots volem jugar al màxim. A més, la setmana passada vaig poder jugar molt poc perquè el meu company ho va fer molt bé i tenia ganes de jugar i avui pues, ho he demostrat.
El teu company no serà el Nil?
Sí, serà el Nil.
El Nil, que va marcar 14 gols a Banyoles, avui també ha començat molt encertat, però com dèiem, al final el marcador convidava a fer rotacions, però el Lluís ha complert amb escreix. Em comentaves ara que no havies perdut el compte de gols i tot, no?
Sí, la veritat no els he pogut comptar, però bueno, molt content d'avui, la veritat.
Em deies que creies 8 gols i 8 són els punts que té l'OAR Gràcia, els 8 sumats aquí a la pista del carrer Bocaccio, realment infal·libles. Evidentment, l'assignatura pendent ara és també trobar el camí de la victòria fora, però aquí a casa us esteu sentint molt còmodes.
Ui, tant, aquí amb el públic que sempre acostuma a ajudar i ara ens queda, pues, com dius tu, setmana que ve ens toca anar a Montcada i intentar treure els primers dos punts a fora.
Ho remato, Lluís, precisament amb aquest partit. La Salle Montcada és un equip que, en teoria, s'espera que aspiri a estar en aquesta part alta de la classificació. Com dèiem, encara no heu estat capaços de treure un bon resultat a domicili. Una bona prova de foc, serà aquesta.
Ui, tant, ja fa... Bueno, ja hi pensem, ja ha sortit a l'equip que ens toca guanyar fora i estem convençuts de que aquesta setmana entrenarem per fer-ho.
Avui heu guanyat de 20, realment a Montcada signem que guanyeu d'un, el que sigui, però mentre aconseguiu la victòria realment serà una bona notícia per l'OAR Gràcia. Lluís, felicitats i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
L'entrenadora de l'OAR Gràcia femení, la Carol Carmona, ens va acompanyar a la transmissió de Twitch i l'endemà, és a dir, ahir, celebrava el triomf del seu equip a la pista de l'handbol Amposta, una victòria suada per 23-27 davant del CUE del grup C d'aquesta divisió d'honor plata femenina que col·loca les verdiblanques sisenes a només 2 puntets dels 4 conjunts que encapçalen la classificació. I diem victòria suada perquè a 6 minuts del final el marcador estava igualat. En declaracions a la xarxa per la portera Olga Pena, no va ser cap sorpresa trobar-se tanta resistència de les locals.
La setmana passada guanyem a un dels rivals directes nostre, però sabíem que no valia de res si pinxàvem contra un equip dels que ara mateix està baix. Sabem que Amposta sempre és una pista super complicada, tenen moltes baixes i encara així ens han apretat fins a l'últim moment. És una pista que cal suar, que cal treballar fins l'últim minut, i crec que el nostre equip ho ha fet, i que són dos punts que aquí es quedaran molts punts i que són importantíssims, que a final de temporada els notarem molt.
Pena va ser una de les heroïnes de l'equip amb les seves múltiples aturades durant tot l'enfrontament. Reconeix la portera gracienca que necessitava una actuació així per anar recuperant confiança.
No estava molt còmoda aquesta temporada i bueno, quan la defensa ajuda, perquè no és una feina sol meva, sinó que si la defensa del teu equip t'ajuda, a les porteres ens va molt millor i fem uns percentatges més alts. I jo crec que avui la meva defensa ha treballat molt bé i m'ha posat les coses molt fàcils.
L'OAR continua creixent, setmana rere setmana a plata femenina, i ja són 5 victòries en les darreres 6 jornades. Pròxim examen, dissabte, carrer Bocaccio, davant l'antepenúltim al Levante. I un apunt més d'handbol, us explicàvem divendres el bon paper en el debut de Dani Fernández amb els hispanos en el primer dels dos amistosos de la selecció espanyola absoluta contra Romania. Aquest cap de setmana tenia lloc a la localitat asturiana d'Avilés el segon d'aquests compromisos, i de nou l'extrem sabadellenc va tenir un paper més que destacat. Els homes de Jordi Rivera van tornar a guanyar, en aquest cas 35-31, i el jugador format en el seu dia a l'OAR Gràcia va acabar amb 3 gols al seu compte particular. Recordem que aquesta convocatòria és la primera que Espanya realitza després dels Jocs de Tòquio i que el seleccionador va decidir donar descans als més habituals, per exemple, al també sabadellenc Aleix Gómez, i donar oportunitats als més joves, com el mateix Fernández. També figurava a la llista en un principi un altre jugador de la ciutat, Ian Tarrafeta, però no ha pogut jugar finalment per lesió. Avui tanquem el programa dins de l'aigua. En waterpolo, els dos sèniors de l'Estalpul Natació Sabadell segueixen afinant amb èxit el punt de forma abans dels imminents compromisos europeus. El masculí, de fet, ja es troba a poc més de 48 hores de disputar la tornada dels quarts de final de l'Eurocup a la piscina del Savona italià. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bona tarda.
I ho farà l'equip de Quim Colet amb l'aval del convincent triomf d'aquest dissabte per 4-10 a la piscina del Mataró, que era el principal perseguidor a la classificació d'aquesta divisió d'honor masculina.
Sí, una sortida tradicionalment complicada pel fet de ser una piscina exterior i també a principis de novembre, però l'Estralpul va encarrilar el partit amb un 0-5 de sortida amb aquest parcial inicial. El Mataró, molt remodelat aquesta temporada, va reaccionar amb un 3-0 al segon quart, però va ser un miratge, i tant la tercera com la quarta part va ser de clar domini sabadellenc. Així resumeix el triomf l'argentí Ramiro Veig.
Nos salió todo bien en el primer tiempo y después ya entrando al segundo creo que todo el mundo se relaja un poco, que era lo que no queríamos que nos pasara. Pero bueno, claro, cuando te encontrás con un 5-0 de golpe es complicado no relajarse. Pero bueno, después tratamos de seguir más o menos en el tercer cuarto bien en defensa y nada, terminar el partido en la misma intensidad también para el duelo que tenemos el miércoles que viene contra el Savona italiano.
Partit, per cert, especial tant per Lluc Bertran com pel mateix Ramiro Veig, que tornaven per primera vegada a la que va ser casa seva, la Joan Serra, el defensor de boia argentí, parella, per cert, també de la waterpolista mataronina Marta Bach, qui s'ha retirat aquests últims dies de la selecció espanyola. Admet que el projecte de l'Astralpool és més professional, però que Mataró sempre tindrà guardat un lloc especial en el seu cor.
Una sensació estranya. Lo sigo considerando como mi segunda casa porque, a ver, también mi pareja juega aquí, Marta, y he pasado tantos años de aquí que, bueno, vivo aquí. Así que es complicado no distanciarse de eso, pero bueno, había que hacer foco y ahora estoy vistiendo los colores de Sabadell y había que tratar de ganar.
Això pel que fa a l'Estalpul masculí, que segueix el ritme de l'Atlètic Barceloneta i el Barcelona al capdavant de la divisió d'honor, i que dimecres, com diem, jugarà a Itàlia al passi a les semifinals de l'Eurocup, recordem, amb 13-13 a l'anada aquí a Can Llong. Pel que fa al femení, també victòria, 12-7 contra el Sant Andreu, i amb un titular destacat, Pau, el redebut de Magui Stephens amb l'equip de David Palma.
Sí, va deixar en certa manera en segon terme el retrobament d'algunes ex del club a Can Llong, com ara Marina Cordobés, Noelia Mora o Gisela Ferrer. Stephens, recordem, segueix amb la seva posada física a punt i encara juga amb limitació de minuts, però feliç la nord-americana per haver gaudit d'aquesta nova estrena a Can Llong.
Muy bien, es que fue mi primer partido y estoy muy feliz para estar ahí con con mi equipo, con mis amigas y vamos.
I curiositat, Adri, al final del partit, mentre esperàvem a les protagonistes, la imatge era al fons de la piscina, Palma i Stephens amb aquella pissarra magnètica tan típica, treballant alguna jugada concreta. Pensàvem que potser era alguna correcció o alguna explicació que li feia al tècnic, però tot al contrari, para atenció.
M'estava comentant una jugada de l'any de fa dos anys, que se'n recorda la tia, diu, però aquí no hacíamos esto y hoy, porque esta jugadora joven, no, ¿por qué no me ha dado la pelota? Si año pasado, hace dos años sí que me llegaba pelota y yo podía pasar a Maika, ¿no? Y bueno, se recordava d'aquesta jugada que feia mi Clawin. Diu, hòstia, és que hoy no salia, què passava?
Doncs això,
bona memòria,
Bona memòria de Maggie Stephens. El partit en si, per cert, no va tenir massa història, un Sant Andreu que potser s'esperava que plantegés algun problema més a l'Astral Pool, però l'equip de David Palma va estar molt, molt bé a l'inici dels quatre quarts. Palma, tirant, per cert, d'estadística, satisfet amb el treball en defensa.
Hem d'apretar en defensa. Al final nosaltres estem encaixant un 60% en gols d'igualtat i no pot ser aquest nivell. O sigui, un equip que vol ser campió d'Europa no pot encaixar un 61% en gols en igualtat, i penso que avui hem assolit aquest primer objectiu, no? De canvi de dinàmica, d'equip molt, molt dur en defensa. Penso que hem dominat el partit de principi a final, amb les jugadores joves jugant molts minutets, que sempre costen aquests partits quan se t'encallen i no agafes un avantatge clar de durar minuts, i avui penso que hem dominat el marcador i el joc i content de la primera victòria.
I pendents ara a l'Astral Pool femení de saber si aquest dimecres tenen al final partit o no pel tercer i quart lloc de la Copa de Catalunya contra el Medi. Dissabte, atenció, hi ha derbi a Terrassa i la setmana que ve ja la primera fase de l'Eurolliga a Porto.
Remata-m'ho, Pau, sense sortir de l'aigua i es va baixar el taló del Campionat d'Europa de piscina curta a Kazan, a Rússia, amb Carles Coll, l'únic representant del Club Natació Sabadell, sent el més destacat de tota la delegació espanyola.
Sí, era el seu primer gran campionat. Recordem que té 20 anys, el jove nedador tarragoní, i va signar dues finals, la dels 200 estils, on va ser 6è, i la d'ahir, al 100 estils, on va repetir aquesta mateixa plaça a poc més de mig segon de les medalles. Ell mateix reconeix que se li va fer llarga aquesta última prova, ja que duia molta càrrega de totes les disciplines que va nedar a Rússia.
Fins als 50 anava amb opció de medalla, he passat tercer, però ja estava molt cansat de tot el campionat. Però bueno, he disfrutat molt i sobretot m'ha servit molt per aprendre i bueno, espero poder repetir aquesta experiència moltes més vegades.
I la pròxima gran cita del món de la natació serà el Mundial, també en piscina de 25 metres, que tindrà lloc del 16 al 21 de desembre a Abu Dhabi. Veurem si ja o no amb les primeres espases de la natació espanyola.
N'estarem pendents. Recuperat, per cert, de la Marató de Barcelona, Pau?
Mira, m'hem penedit per un moment d'haver-te dit que això ho fèiem avui a dues veus, perquè doncs el quadre baixant escales era interessant.
Recupera, que després tens tribuna preferent. Fins ara!
Fins ara!
Ja ho sabeu, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, a quarts de vuit del vespre, avui tribuna preferent, a més d'aquells que no estem tenint gaires aquesta temporada, després d'una victòria arlequinada. Amb el Roger Benet, a les vies de so, ens acomiadem pel que fa a l'Hotel Suís. Demà més, abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.